si us sembla, començaríem. Que després és quan acabem i ens obren les portes i hem de marxar, aprofitem l'estona. M'han dit que m'apropi més al micròfon i així ho faré tota la tarda, no en separaré. I si algú no encén en algun moment, aixequeu un braç i jo m'aproparé. Estem ja a la recta final d'aquest cicle d'arqueologia urbana. Hem estat parlant sobre intervencions arqueològiques, no totes les darreres, i d'algunes de les quals hem parlat ens han faltat dades encara per explicar. Hem tingut el temps que hem tingut. Explicant les intervencions arqueològiques, i sempre que suposo que quan les imaginem com el treball de camp. Vam explicar ja al principi que, de fet, una intervenció arqueològica té diferents fases. La primera és aquesta, és el treball de camp, és quan es fa, possiblement és la més visible, i és la que quan normalment finalitza la gent et diu, bueno, ja heu acabat, no? No hem acabat. Comença una segona fase, que és la segona fase de tot el tractament de dades que s'han tret mitjançant el mètode arqueològic al camp. Aquesta segona fase sol inclús ser més llarga que la primera, porta molta més feina, acabar amb unes dades físiques, convertint-les en les que després serà història. En aquest procés es treballa en molts camps. Sempre ho hem dit, que és molt multidisciplinari, i entren diferents agents, havíem parlat de la ceràmica, de la numismàtica, de la topografia, la geologia, podríem parlar de molts. I avui volem parlar d'un en concret, que pensem que és la documentació escrita, com la contrastem amb els resultats de la intervenció arqueològica. Aquí com a títol li hem posat una aportació imprescindible, jo crec que ens hem equivocat, no és una aportació, és un ingredient més que hi ha de ser-hi. Sobretot amb els contextos d'arqueologia urbana, amb aquelles cronologies que hi ha documentació escrita. Per explicar-nos, avui no tenim cap arqueòleg a sobre l'escenari. Allà no tenim cap arqueòleg, tots són documentalistes i ens explicaran la seva visió. Com amb aquests equips d'arqueòlegs, si és que tenen molta relació, no? Jo també vull aclarar que en moltes intervencions arqueològiques, quan es fa tot el procés de laboratori i tot el procés de fer les memòries finals d'intervenció, hi ha d'haver-hi l'arqueòleg, que normalment és historiador, ha de fer un estudi històric. Moltes vegades en aquell moment es basa molt en la bibliografia ja publicada. És a dir, potser fa poca recerca documental, no? O té poc contacte amb els documentalistes reals. Potser un darrer pas de la intervenció arqueològica, que és el final i que hauria de ser la finalitat de tota la recerca, que són les publicacions. Quan ja anem al pas de publicar en revistes científiques, en llibres divulgatius, potser aquí ja sí que fem el pas de contactar amb els medievalistes o amb els que treballen la recerca en documentació. No ho sé, he dit potser ho fem, perquè no es fan tots els casos. Ells ens explicaran la seva experiència. Tenim en Pere Freixas, que és historiador de l'art, que té un passat de, em vas dir l'altre dia, 32 anys com a director del Museu d'Història de la Ciutat, i ara actualment és el secretari de l'Institut d'Estudis Gironins. Un institut en el que suposo que us heu apuntat tots, no? Heu fet tots, a tots sou socis, eh? Bueno, vam fer una crida a veure si us podíeu apuntar com a socis. Jo penso que bueno, si ho podeu pensar, és un mòdic preu, com va dir Narcís, 35 euros, però amb una aportació que és important, perquè treballen respecte a la cultura de la nostra ciutat, bueno, la nostra ciutat i les nostres comarques. Per tant, contraprestació. Ara? Més o menys. Després tenim a la Lídia Donat, que treballa com a tècnica en el Museu d'Història dels Jueus i en l'Institut d'Estudis del Patronat. Ella ens parlarà també d'algunes coses que d'alguna manera van puntualitzar aquest dia que vam parlar sobre la comunitat jueva a Girona. Ho farà d'haver-ho estudiat des de dins. Potser aquell dia ens va faltar de dir, quan vam parlar de totes les excavacions que s'havien fet al MICB, que el Museu d'Història dels Jueus no és un lloc només de difusió, sinó en el qual fan recerca i a més la promouen. I aquella excavació on s'havia localitzat el MICB estava promoguda per ells i per tant és un centre molt actiu en el sentit de la recerca. Després tenim en Xavier Solà, que és medievalista. Ai, medievalista, documentalista, medievalista és la Lídia, perdona. No, és que a més ara anava a dir una cosa molt... És modern. Sí, és modern. No, és que dic, justament m'anava a contradir a la següent frase. Anava a dir que ets documentalista i que darrerament, ell us explicava l'altre dia, el que està fent és recerca sobre... Tu vas dir que eres un historiador modernista. Nosaltres et van dir, al tanto, que potser això no? Es podrà pensar que és sobre el modernisme. estudia o fa recerca sobre, sobre documents d'època moderna. I això li va venir perquè va guanyar un premi, una beca, crec que és, sobre Francesc Eiximenis, és el premi, sobre la Guerra dels Segadors, no? I a partir d'aquí te va venir la cronologia aquesta. Perfecte, jo crec que ja els he presentat. Començarà en Pere.
Mira, bona tarda, si em permeten, m'aixeco, perquè per veure més bé la imatge, les imatges. Em senten, oi, allà darrere? Em senten? Sí. Em senten? Bé. Jo exposaré l'experiència que amb alguns col·legues aquí presents vàrem desenvolupar el pas entre la darreria del segle XX i començaments d'aquest. Ocasionalment ens van donar una sèrie de circumstàncies molt favorables per poder confegir un equip interdisciplinari format per arqueòlegs, historiadors, historiadors de l'art i geògrafs, amb algun apèndix dintre d'aquest àmbit de la presència de geofísics. Bé, amb un projecte inicial anomenat Picasso, que es va desenvolupar l'any 94, d'alguna manera aquest projecte, en el qual es va prospectar fonamentalment el claustre de la catedral, va prefigurar un altre projecte més ambiciós, en el sentit de que aquest projecte va ser un projecte, a més de ser pluridisciplinar, va ser transnacional, hi van participar quatre països diferents, i que en el cas de Girona va donar uns resultats, podríem qualificar d'excel·lents, com veuran tot seguit. D'altra banda, vull significar que va ser una, o va comportar aquest projecte, una excavació o excavacions programades, que voldríem que fossin més sovintejades que no pas les excavacions preventives, que com han pogut seguir els que han assistit regularment en aquestes conferències, són majoritàries en el món de l'arqueologia, en el medi urbà, ens referim sempre en el medi urbà, i aquest projecte, com dic, va consistir bàsicament en...
Ja tens una veu potent, però no tant.
Bé, si es parlarem una mica més baixet. Va consistir aquest projecte en una primera fase, evidentment, de recopilació de documentació per plantejar a on prospectar geofísicament, a on passar els aparells, per dir-ho així, i a on excavar amb posterioritat selectivament en funció dels resultats d'aquesta prospecció geofísica. I van participar també algun historiador de l'art com servidor, en el sentit que, a part del tema documental, hi havia la possibilitat de trobar algun testimoni pictòric o escultòric que ens ajudés a completar tot el projecte. Bé, en primer lloc, el que es va fer és prospectar a l'interior de la catedral i a l'exterior, com veurem ara. També es va fer a Sant Feliu, a la Basílica de Sant Feliu, amb un resultat desigual que avui no tractarem. I finalment el Bou d'Or, és a dir, el cementiri jueu de Montjuïc, els resultats del qual ja varen tenir l'oportunitat de veure els que van assistir a la sessió, a la conferència que es va parlar sobre aquest tema. Bé, els resultats, com deia, d'aquest projecte van ser espectaculars, com poden observar en aquesta imatge. Es tracta de la catedral romànica, un dibuix del nostre amic i benvolgut Jordi Sagrera, que de fet és una reconstrucció a partir de les dades obtingudes del que podria haver estat la catedral romànica de Girona, que no en sabíem absolutament res, pràcticament. De fet, d'aquest temple en coneixíem el claustre, l'andana sud del claustre,
la torre de Carlemany, que aquí la veiem exempta, però que ara la veiem adossada a la catedral gòtica i que serveix de contrafort, i para de comptar. En aquest projecte vàrem poder obtenir uns resultats, com deia, immillorables, en el sentit de poder oferir una imatge, ni que fos aproximada, del que era aquesta catedral de Girona romànica, anterior a l'actual, i que des del punt de vista bibliogràfic només en teníem un coneixement, i encara no pas del tot exacte, a través d'un estudi de mossèn Jaume Marquès i Casanovas, inèdit, que no s'ha publicat mai, i que bé, era una aproximació important, però que la prospecció i l'excavació subsegüent van donar com a resultat alguns canvis notables respecte del que havia previst Jaume Marquès. Aquí tenim la façana i, en primer terme, la Galilea, aquesta Galilea o atri que habitualment tenen les esglésies romàniques i que després veurem com efectivament la vàrem trobar i excavar. També l'escalinata primitiva romano-romànica, és a dir, l'anterior a l'actual, a través de la qual s'accedia ja des de temps reculats, des de l'època fundacional romana, al temple romà i després a aquesta església romànica consagrada pel bisbe Pere Roger el 1038. I molt important i transcendental és la presència d'un temple de nau única romànic, cosa que no succeeix, per exemple, amb la catedral de Barcelona, que tenia tres naus, amb la qual cosa aquest projecte ens va permetre doncs, trobar aquest antecedent de l'actual catedral gòtica. Bé, a l'esquerra un prototipus de quadripol electrostàtic del projecte Picasso al qual m'he referit abans, i a la dreta un altre prototip de quadripol electrostàtic fet servir en el projecte Progress, que és el nom que tenia aquest projecte, que de fet l'acrònim vol dir prospecció geofísica i recerca i excavació selectiva, perquè de fet el projecte el van vendre a Brussel·les amb una mena d'AM, en el sentit que proposàvem un mètode no, diguem-ne, destructiu d'investigació arqueològica, i en el cas que necessitéssim una excavació arqueològica, aquesta havia de ser molt selectiva. No només selectiva de cara als jutges del projecte Brussel·les, sinó també a les autoritats eclesiàstiques a les quals vàrem haver d'anar a demanar que ens deixessin excavar a l'interior de la catedral i a l'interior de Sant Feliu. De fet, perquè s'entengui molt breument, es tracta d'utilitzar, en aquest cas, fins i tot des de... vam ser una mica pioners, en el sentit que es varen poder utilitzar tres sistemes de prospecció geofísica alhora, a través d'un radar, un radar geofísic, un georadar, un quadripol electrostàtic que permet, igual que el radar, fer exactament la mateixa feina que el radar, però en continu, sense haver de parar les antenes a cada moment, i finalment uns aparells que ens varen aportar a la Universitat de Sardenya, que eren aparells electromagnètics, és a dir, que calculaven la resistivitat del sol a través dels aparells electromagnètics. Bé, simplement perquè s'entengui una mica, es tracta de fer una cosa equivalent, una prospecció equivalent al que podria ser un TAC, que dona com a resultat una anomalia, una taca, unes taques, però que evidentment a través de la gràfica que dona al processar la informació informàticament, no sabem exactament, sabem que hi ha alguna cosa allà, però evidentment no dona la imatge del que hi ha. I efectivament, tant a l'interior de la catedral com amb el bou d'or, etc., els resultats van ser la presència d'una sèrie d'anomalies, que és el que ens van permetre actuar en uns punts determinats. Bé, aquí en aquesta imatge tenen la planta de la catedral romànica. Abans hem vist la façana, l'exterior, amb aquell tall axonomètric. I aquí les diferents excavacions selectives que van anar fent a l'interior de la catedral van donar com a resultat la proposta, amb força, pensem, grau d'aproximació, del que era la planta de la catedral romànica, que no només coneixíem o hem conegut a través de la prospecció geofísica i de l'excavació, sinó que també teníem alguna referència documental a la qual vàrem poder extreure una certa informació. Per exemple, l'absis de la catedral romànica, sabem que el 1312, quan el capítol de la catedral decideix substituir la catedral romànica per una nova capçalera gòtica, el bisbe i els capitulars es queixen de què, o justifiquen que han de canviar, han de substituir la capçalera romànica per una de gòtica molt més ampla i molt més gran, perquè aquest absis romànic els havia quedat petit, estret, i que no servia per al desenvolupament normal de la litúrgia. Per tant, ja sabíem que aquest absis romànic era llarg i estret. No sabíem si hi havia creuer o no hi havia creuer, és a dir, la nau perpendicular a l'eix longitudinal de l'església, i de fet, amb una prospecció que vàrem realitzar a prop dels pilars, diguem-ne, actuals, que a través on comença la gran capçalera gòtica, ens van permetre fer una restitució del que podria haver estat el creuer d'aquesta catedral romànica, d'aquest gran edifici romànic anterior al gòtic. Ara veurem unes imatges de l'atri, de la Galilea. Aquí tenim el resultat de l'excavació en aquest sector de la catedral. Algú de vostès pot pensar que aquí són quatre pedres amb una alçada minsa, pràcticament arribava a un metre escàs. I bé, però aquí la importància és que tenim elements que, a través dels quals ens ha permès restituir el que podia haver estat la Galilea de la catedral romànica, que en teníem alguna informació documental quan, per exemple, el rei Pere el Cerimoniós encarrega a l'escultor, l'arquitecte i escultor Guillem Morell, que traslladi els sepulcres, que probablement devien ser aquí per la seva preeminència, els sepulcres de Ramon Berenguer II i d'Armacenda a l'interior, i que els hi faci un nou sepulcre, que són els que actualment es troben damunt, justament en el creuer, damunt de la capella de l'Esperança, i ara el d'Armacenda amb una capella lateral. Bé, segurament aquí també hi havia enterrat el bisbe Pere Roger, que va ser qui va consagrar la catedral romànica. A través d'aquests elements importants, com per exemple l'escala, aquesta escala aquí la vàrem trobar, espoliada, evidentment, perquè quan es realitza una reforma, tallar la pedra val diners i per tant s'aprofitava tot, és a dir, no es rebutjava una pedra que fos treballada. Aquí tenim els pilars adossats, que són els primers que marquen justament la portalada, és a dir, que ens va permetre l'excavació selectiva en funció del resultat de la prospecció geofísica poder donar una imatge aproximada, ni que fos, del que podria haver estat la Galilea o atri de la catedral romana. Bé, i evidentment hi va intervenir també, efectivament, una recerca documental a través de la qual ens poder plantejar altres possibilitats de prospecció i d'excavació. I només els mostro un exemple, perquè no tenim massa temps, dos exemples, millor dit, de documents notarials a través dels quals vàrem poder fixar un lloc d'excavació precís. Aquí tenim, per exemple, una àpoca, és a dir, un rebut, a través del qual Guillem Morell, el que hem citat abans, Guillemus Morell, Petrarius, se li encarrega, se li paga, millor dit, sis lliures de prorrata del preu pactat per haver de fer tene o facere unum pilar. És a dir, que Guillem Morell havia de realitzar aquest pilar que en el context de la catedral a partir de 1386 que és quan té lloc la primera reunió d'arquitectes per avaluar si afegien a la capçalera ja construïda una nau o tres naus, el dilema entre una i tres naus que va representar un greu problema tècnic i estètic també, i que es va plantejar en dues ocasions, una el 1386 i una altra el 1416. El 1386, diguem-ne, va perdre l'opció d'un gran temple d'una nau, com és el que ara avui veiem, que efectivament el 1416 es va, el capítol de la catedral va optar per aquest projecte. Però el 1386 es va decidir en tres naus. I justament els primers pilars del que havia de ser el primer tram de tres naus se li encarreguen a Guillem Morer. I això encara queda més clar en el següent document, a través del qual, en aquest, això ja és el contracte notarial, abans també anaven a cal notari, on establien totes les clàusules contractuals a través de les quals s'havia de regir el projecte a realitzar, i tenim aquí en català l'udit Guillem Morell s'hi ha tingut d'obrar l'udit pilar. Amb això no en tindríem prou per saber on dimonis era aquest pilar, però més endavant ens diuen que aquest pilar s'ha de fer per la forma que és obrat el pilar ja començat davant la capella de Sant Miquel de la dita església. És a dir, que ja s'havia començat un pilar davant de l'església de Sant Miquel i que s'anava a construir un altre enfront, just enfront, que és allà on vàrem anar a excavar. Aquí vam tenir un petit fracàs, quan de dir, perquè no vam trobar el pilar del primer tram de tres naus. No el vam trobar pel que he dit abans, perquè estava tot espoliat, és a dir, que no hi havia rastre d'aquest pilar. L'objectiu no era trobar el pilar o no trobar el pilar perquè sí, sinó que l'objectiu era intentar fixar aquests dos pilars per poder reconstruir com hagués estat la catedral de Girona en tres naus, quines proporcions haguessin tingut aquestes tres naus, possible alçada, etc. En definitiva, quina catedral podríem haver vist o podríem veure avui, que no veiem perquè finalment, com he dit abans, el 1416 va triomfar el projecte d'una sola nau. Bé, i en aquesta planta actual de la catedral de Girona, aquí hi ha marcades les àrees possibles dels dos pilars de Guillem Morell que acabem de comentar, i aquí és on varen fer la prospecció per mirar de trobar aquest pilar que, repeteixo, no va ser possible trobar. Bé, i finalment, justament el que deia al principi de l'intent de trobar en alguna imatge antiga, històrica, de com podia haver sigut la catedral, la imatge de la catedral, sense acabar. I aquí la vam trobar en aquesta pintura, que és un detall d'una pietat pintada per Pere Mates entorn del 1540, és a dir, una obra ja renaixentista, per tant, un quadre d'una taula d'iconografia religiosa, però que darrere hi ha un magnífic paisatge impropi fins i tot de l'època, perquè el 1540 o bé els fons eren daurats o bé hi havia paisatge inventat, idealitzat, o arquitectura fins i tot renaixentista, però aquí Pere Mates el que va fer és pintar justament la catedral de Girona vista des del sud. És a dir, i quin moment? 1540. 1540 és una data en què la catedral efectivament tenia aquesta imatge, que és la que després, ajuntant els resultats d'aquest projecte del qual em refereixo, i la imatge conservada de la catedral a la part, diguem-ne, anterior, a la part de la façana, per dir-ho així, ha permès, en aquest dibuix de Jordi Sagrera una altra vegada, poder reproduir quina imatge tindria la catedral de Girona amb dos trams vestits, dos trams construïts, mentre la resta encara es conservava la catedral romànica. Fins i tot Pere Mates aquí pinta la nau romànica per sota de la gran nau gòtica i la façana, com també pinta Pere Mates, al segle XVI, amb, evidentment, fins i tot amb el detall del penell de l'àngel que coronava la torre del sepulcre, que és aquesta torre que veiem aquí, que Pere Sacoma va construir justament a sobre de la Galilea que veiem abans. I, per tant, aquí, una imatge de que al segle XVI podia ser aquesta catedral, la veiem aquí, amb una façana probablement ja bastant deteriorada o reformada amb les diferents fases d'actuació, però que precisament aquesta pintura va ser clau per poder donar aquesta imatge possible que els gironins van veure o veien els gironins de gironines de començaments del segle XVI. Bé, això de moment és tot dit per acabar que va ser aquest pas del segle XX, del segle XXI, un moment dolç, podria dir, de l'arqueologia urbana programada, que després, pocs anys després, va tenir una certa continuïtat amb un altre projecte, aquesta vegada liderat per una ciutat italiana, Brindisi, que es titulava, si no recordo malament, Sopra e sotto la città, és a dir, sobre i sota la ciutat, un projecte per analitzar i prospectar la ciutat en superfície i el subsol d'aquesta ciutat. I que en el cas de Girona va permetre prospectar i excavar, cosa que també s'havia fet abans, la Basílica de Sant Feliu, l'interior de la Basílica de Sant Feliu, i que per les característiques especials de l'interior de Sant Feliu, amb un sòl absolutament ple de tombes, era complicat de poder arribar a resultats. Però no obstant això, es va poder plantejar, de fet nosaltres buscàvem el martírium, és a dir, el primer temple que va acollir les despulles del màrtir Sant Feliu. I la veritat és que els resultats obtinguts varen, això sí, permetre plantejar una possible, si no estructura, una planta del que hauria estat l'església antecessora de l'actual, és a dir, o de la romànica, que es planteja un temple similar als temples visigòtics, és a dir, anteriors al romà. Bé, això és tot.
Perfecte. Ah, Xavier, anem a l'època moderna.
Bona tarda, se sent bé? Sí? Volia començar aquesta intervenció lligant una mica, enllaçant el que ha explicat en Pere, parlant de la importància de la documentació en l'arqueologia. De fet, fins ara, en totes les xerrades que hem anat veient en aquest cicle, sempre s'ha anat parlant, les xerrades, per exemple, d'història medieval, s'ha anat veient com la documentació doncs, permet lligar alguns aspectes de l'arqueologia, de l'arquitectura, de l'urbanisme. Jo aquí voldria reivindicar sobretot l'ús de la documentació a l'època moderna. Quan es parla de modernista, som la gent que ens dediquem a estudiar el segle XVI, XVII i XVIII, l'època una mica del Renaixement i del Barroc. No? És una època doncs, que no s'ha estudiat massa i que tampoc s'ha tingut, o els arqueòlegs no ens han tingut massa en compte, sinó només de manera puntual. I és que precisament durant l'època moderna la documentació és molt abundant, molt, multiplica les possibilitats per entendre un edifici, un espai o que sigui. La documentació pot ser doncs, molt útil per entendre un edifici i doncs, per tant jo crec que per estudiar un edifici des del subsol fins a la teulada fa falta estudiar la documentació. I és que de fet hi ha una tendència dins de l'arqueologia que permet relacionar això, precisament arqueologia i documentació, que és l'anàlisi dels murs i de les parets. És el que s'anomena l'arqueologia de l'arquitectura o la lectura vertical dels paraments. No? Potser, si sí, passes, veu l'altre document. Exacte. L'arqueologia de l'arquitectura o la lectura vertical dels paraments, per exemple, aquí es veu en aquest edifici de la casa Agullana, doncs què fa? Intenta aplicar el mètode estatigràfic de Harris en els murs, no? Establir com una mena de cronologia de les diferents fases o les diferents intervencions, estudiar els materials, quines són les tècniques, mirar els diferents usos d'un edifici que pot haver anat canviant, no? De fet, fer una lectura vertical dels paraments o dels murs doncs permet veure si s'ha obert una porta, una finestra, si s'ha ampliat l'edifici, si s'ha transformat, permet veure obres de reforma, etc. I és que una cosa que ha de quedar clara, penso que en els edificis, és difícil que un edifici sigui estàtic i es mantingui unitari en estil, perquè per mi és viu, en el sentit que al passar els segles doncs, és ocupat per nous habitants que li donen nous usos i aquest edifici doncs, es va transformar. No? Hem vist l'exemple de la catedral, com passa a ser una catedral romànica a una de gòtica, queden alguns elements romànics, es van desmuntant les pedres del romànic que després serveixen per vestir la catedral gòtica. I és que si volem estudiar els edificis, quins edificis trobem, no? que podem estudiar, penso a l'època moderna, també a l'època medieval, edificis religiosos. Quina documentació podem relacionar amb els edificis religiosos? Esglésies, convents, capelles, monestirs, doncs, per exemple, les visites pastorals, que les visites regulars que feien els bisbes o els visitadors quasi bé anualment en aquests edificis. Llibres de comptabilitat o llibres d'obra ens donen moltes dades, també. Llibres de confraries també ens indiquen si han fet vestir un altar, un retaule, o si han obert una finestra, una porta, han obert una sacristia, si han obert una... etc. Llavors, edificis públics, edificis civils o infraestructures des de ponts, clavegueres, també la documentació de l'administrativa municipal ens pot ajudar. O, per exemple, els edificis particulars, que segurament que són els més difícils de seguir, també ho podem fer i ara us ho demostraré. No? Edificis particulars com cases mitgeres, que aquí n'hi ha moltíssimes, al Barri Vell, cases aïllades, masies, cases de pagès, palaus, una carnisseria, una adoberia, botigues, tallers, palaus, castells, torres, molins, tot això a l'època moderna hi ha una documentació brutal, espectacular, doncs, per poder resseguir-los. I és que en aquest aspecte jo volia reivindicar dins de la documentació notarial. La documentació notarial de Girona és absolutament riquíssima en volum, en quantitat i en informació. Com que he treballat darrerament al segle XVI i XVII de la documentació notarial, doncs puc posar-vos ara alguns exemples per intentar demostrar-ho. De fet, aquí a Girona es conserven 11 notaries o la documentació força completa, molt seriada, amb força molt bon estat d'aquestes notaries a l'Arxiu Històric de Girona, allà a l'antic convent de Sant Josep. I és que, de fet, no només la gent d'aquí a Girona anava a cal notari, sinó que també trobem gent de les poblacions de l'Empordà, Garrotxa, la Selva, que venien pels motius que fossin i després aprofitaven per anar al notari o al revés. Per tant, veurem com hi ha en el cas de Girona una relació entre els pobles i la gent que viu a l'entorn, no només l'entorn més immediat, pot ser molt llunyà. Per veure quin tipus posaré, 4 o 5 exemples de documents que podem trobar dins de la documentació notarial que poden ser útils en l'arqueologia o en la lectura vertical de paraments o l'arqueologia de l'arquitectura. Un, la cita tempera, són les èpoques. Les èpoques són molt abundants, són una mena de rebuts, una mena d'albarans. Em poso aquí un com a exemple, un de 1578, una època que signa un tal Antoni Pescador, que és un doctor en medicina, i que paga amb un picapedrer que es diu Pere Busquets, diu 53 lliures, diu per fer i fabricar un portal rodó de pedra picada, 10 pams d'amplada i 17 d'alçada. Què vol dir això? Sí, és un exemple doncs, de com, si us heu fixat i ens hem passejat tots per Girona, heu vist que hi ha desenes de portals rodons que costen moltíssim tots de datar si no hi ha la data allà posada. I tots ens pensem segurament que són del segle XV, potser XIV, però molts són fets al segle XVI i el XVII encara es continuen fabricant aquests grans i macroportals que hi ha aquí en pedra, pedra de Girona, que són meravellosos. Un altre document, per exemple, contractes de construcció o reforma, on apareixen els picapedrers, els mestres de cases, els artistes, apareix el preu, els materials, els estils, els terminis, etc. Un exemple, per exemple, el convent de Sant Francesc, doncs, va contractar un mestre de cases que es deia Francesc Bori sobre fer una paret per l'infermeria del monestir. Llavors, al cap d'uns dies, fan un altre contracte també amb un altre mestre de cases que es diu Bernat Pagès, diu, per construir una altra paret de pedra picada amb una habitació, amb una estança, diu, anomenada De Profundis, que pot ser, no? I després es desenvolupa tot el contracte, una estança que es digui així, doncs ha de ser a sota, ha de ser un celler, potser, o ha de ser alguna cosa que sigui subterrània, val? Que potser l'arqueologia, doncs, excavant, no? Els convents, havíem comentat que són grans incògnites, no existeixen, es van enderrocar en molts casos i ens en queden molt pocs. Un altre document que trobem són, per exemple, les compres i vendes de les cases. Són importants les compres i vendes de les cases perquè una cosa que ens indiquen és habitualment les afrontacions. Val? Per tant, podem saber on estaven situades, nord-sud, est i oest. I a vegades compres i vendes de cases o compres i vendes d'habitacions, compres i vendes de botigues, o compres i vendes de qualsevol part d'un edifici. Us poso un altre exemple d'una senyora que es queda, que es diu Maria Helena, que és la filla d'un paraire, que es deia Francesc Ferrer, doncs que ven a Pere Badia, diu, la seva casa, que havia sigut del seu pare. Diu aquesta casa, diu, abans eren dues cases, o sigui que aviam que hi ha les cases. S'uneixen, diu, ara hi ha una cuina agregada en aquesta casa. Diu, hi ha, en aquesta cuina, diu, hi ha la ximeneia, diu, hi ha les pedres dels focs, i diu, tot lo de més comprès amb la llar de dita cuina, la aigüera, la barra o cabiró que servia per estar en dita cuina. O sigui que ens dona moltes pistes de com era aquest espai de la cuina, que segurament és allà on te feien vida, més enllà de les sales o d'acord? O sigui, un altre exemple, penso, molt maco, aquest de compres i vendes de cases. O, en paral·lel a les compres i vendes de cases, tenim, per exemple, lloguers. Lloguers, arrendaments de cases, de pisos, d'habitacions, només botigues. Doncs ens indica com són, no?, en aquests arrendaments. I aquí us poso un altre exemple, també. Un botiguer de teles, en Jaume Andreu Baselles, diu, va arrendar a un taverner, l'Antoni Rocs, diu, aquella botiga gran, l'estudi de baix, diu, i el celler junt dita botiga sota dita casa situada en el carrer de Mercaders. O sigui que ens dona diferents pistes. Tenim una botiga, tenim un estudi. Què vol dir un estudi en el segle XVII? No? Segurament potser allà on te passaven comptes, potser allà on te guardava els diners. I després el celler, que és junt a la botiga, o sigui que podem anar a fer-nos una idea de com es distribuïa aquesta casa. Val? Llavors, altres documents segurament que també són coneguts són els inventaris. Els inventaris són espectaculars, els de l'època moderna, perquè ens descriuen amb tot detall com són els espais de les cases, quins mobles, o sigui, comencen dient, a tal habitació trobem mobles, eines, estris, robes, joies, quadres, etc. Per exemple, un inventari d'un com es diu aquest senyor? Sí, un paraire, Francesc Ferrer, que està situat al Pont Major, doncs parla, comencem dient, diu, són dos cases contigües, amb una de les quals hi ha una saboneria, situades al cap del Pont Major. I després comença a continuació a descriure la saboneria. O sigui, és interessant veure com funciona una saboneria, quins són els estris, els instruments que es fan servir, doncs, per fabricar el sabó, per exemple, en el segle XVI i en el segle XVII. Altres documents, per exemple, denúncies, n'hi ha moltíssimes. Les denúncies s'anaven a fer a la cúria, però a vegades també apareixen en els notarials, no? Una que surt registrada també d'un taverner, que es diu Narcís Vidal, diu, es queixa i fa venir una sèrie de testimonis a uns mestres de cases que es diuen Joan Mundaner i Francesc Caner, els que presenta una denúncia, dient-li que uns altres mestres de cases li havien tapat una porta de que era casa seva. Doncs, per tant, portes que podem llegir com aquesta d'aquí, doncs la podem situar documentalment, no? I aquests són els exemples. O sigui, una cosa és fer la recerca de la documentació i després anar a situar l'edifici o anar a buscar l'edifici i buscar la documentació. Jo aquí tenia tres exemples de les presons reials, que se n'hem parlat, una gran torre que hi havia al carrer de la Força, el portal de l'Areny, que està enderrocat, i surten dades espectaculars aquí de com eren aquestes presons, de la Torre Gironilla, com era l'època moderna, que també se n'ha parlat molt.
Tenies una imatge que
hi havia de... Sí, i després de les cisternes, que n'hi ha moltíssimes a Girona. Si cas, ho deixo més pel final.
Sí, seguim amb la conversa, perfecte. Passem aquestes tres i després en tornarem. Les presons reials.
I les presons, exacte. Endavant, Lídia.
Molt bé. Molt bé, Lídia. Doncs... bé, doncs jo vinc a parlar una mica dels exemples aquests d'interacció entre arqueologia i documentació, però des del punt de vista del patrimoni jueu de Girona. El primer que s'ha de parlar és del cas de Montjuïc, que ja se n'ha parlat en aquest cicle, que és un cementiri documentat amb documents escrits des de 1207, que apareix justament en unes afrontacions. Però la primera làpida que tenim al Museu d'Història dels Jueus en realitat és del 1198, és a dir, uns anys abans d'aquest primer esment documental. Per tant, és un cementiri documentat com a mínim des del 12 i que està en actiu fins al 1492 per motius obvis, que és el moment de l'expulsió dels jueus. I en aquell moment el cementiri passa a mans de Joan de Sarriera. I Joan de Sarriera reaprofita els elements, com dèiem abans, la pedra tallada de les làpides del cementiri es reaprofita en altres llocs. Aquest cementiri resta pràcticament amb l'oblit fins al 1865, que és quan passa la via del tren per tota la zona de la falda del Montjuïc i es desperta un altre cop amb tots els erudits del 19 i de principis del 20 que parlaran d'aquest cementiri. I llavors ja podríem enllaçar-ho amb el programa Progress a partir de l'any 98, que és quan es va buscar en el cementiri, però es va buscar exactament la parcel·la de la zona que s'anomenava el fossar, és a dir, no es va a cegues, sinó que aquesta recerca arqueològica es va fonamentar en tota la documentació que era ben coneguda ja del Montjuïc de Girona. He posat la foto de Torres de Palau perquè aquí ens trobem amb una, que, bueno, una mica en broma dèiem l'estrany cas dels dos cementiris. Durant un període hi va haver una polèmica sobre si Girona tenia un o dos cementiris, perquè la majoria de les làpides del cementiri es van localitzar, moltes venien de Torres de Palau, d'aquesta finca que hi ha a la zona de Palau, és a dir, al sud, no al nord de la ciutat, i on havien anat a parar aquestes làpides. Torres de Palau és un edifici construït per Joan de Sarriera, justament la persona que l'any 1492 rep en donació el cementiri. Per tant, aquí hi ha una lliçó a aprendre, és a dir, no ens deixem confondre a vegades per la ubicació dels elements, perquè hi ha molts aprofitaments de materials. És més, en Jordi Casanovas, que és era el gran especialista en epigrafia hebrea a Catalunya, parlava del mercat de compra-venda de pedres i de com els magatzems de pedrers, on els mestres d'obres anaven a buscar materials i compraven materials. I aquestes làpides molt probablement no anaven del cementiri directament a l'obra, sinó que passaven un temps, no?, que eren acumulades o emmagatzemades en aquests magatzems. I després es compraven, es reaprofitaven per altres, per altres edificis. I d'aquestes làpides en van apareixent, no fa gaire en va aparèixer una, que vam anar a veure, són elements reaprofitats. En la següent us he posat un exemple d'aquests reaprofitaments, que és la, és una porta del Call de Girona reubicada a Fornells de la Selva. És un mas que en diuen la Torre del Governador, però que al segle XIV tenia el nom de Mas de Bordils, que pertanyia a una de les famílies més importants dels patricis de la Girona de l'època, que són els Bordils, que estan documentats des del segle XIII. Uns personatges importants, fins al punt que el ciutadà Pere de Bordils, després de l'atac al Call de 1291, és una de les persones designades pel rei per actuar contra els inculpats dels atacs al Call. Ens podem perdre una mica amb tota aquesta documentació, perquè de fet no sabem exactament de quina casa del Call de Girona surt aquesta porta. S'ha especulat que podria ser la sinagoga, perquè és una porta, com veieu, tu deies, aquestes portes, aquests portals rodons magnífics, una porta d'entrada, podria haver estat perfectament la porta de la sinagoga. Hi ha una inscripció en hebreu a sobre que diu Mesuzot, i Mesuzot és una paraula hebrea que fa referència al pergamí que totes les cases hebrees tenen a la porta, que es diu Mesuzà, és un fragment del Deuteronomi, que està escrit en un pergamí. El pergamí s'enrotlla, es col·loca dintre d'una caixeta que pot ser un estoig de fusta, pot ser d'os, actualment són de plàstic, és un material és secundari, i es clava a les portes. Es clava, no s'encasta com aquesta. Les de Girona estan encastades a dins de la pedra, i aquestes pedres amb aquest forat van apareixent pel call, encara avui. La documentació dels segles XIV i XV sobre la porta, com deia, és molt poc informativa. Podríem especular sobre aquests bordils que eren propietaris del mas, que tenien relació amb la comunitat, però de fet amb qui tenien relació era amb el rei, i el rei era el propietari de la comunitat jueva. Els jueus de Girona eren propietat reial, i per tant la seva vinculació amb els jueus de Girona no està del tot clara. Sí que hi ha una família conversa que rep el nom Bordils, per tant hi hauria una relació clientelar entre aquesta família conversa i els Bordils patricis de la mà major de la ciutat de Girona. I de fet aquesta gent tenia casa al Call, i l'any 1423 era una casa que ja estava enderrocada. Per tant, tot aquest procés de reutilització de materials del Call de Girona ja es dona a partir de 1391 amb l'atac al Call, i amb les reformes urbanístiques que tenen lloc durant el segle XV a Girona. Aquesta reubicació d'elements del Call podria haver passat en qualsevol moment, i no, la documentació per desgràcia no ens dona gaires pistes, ja ens agradaria saber-ho. Bé, si passes a la següent, hi he posat més escletxes de Mesuzà, com us deia, que es troben per tot el barri. La documentació sobre aquestes pedres és molt interessant, perquè a vegades n'hem parlat amb la Sílvia Planes de les Mesuzàs, de com sabem que la finalitat que tenia aquesta escletxa a la porta. De seguida els guies turístics ho expliquen, que això és el forat on s'insereix aquest estoig per la Mesuzà, però amb la quantitat de reaprofitaments i moviments que hi ha, aquests dos exemples que us poso aquí són de la casa de Lleó a Ninai, que és un dels prohoms de l'Aljama, que avui en dia es coneix com la casa Colls-la-Vallen, un casal magnífic amb torre del segle XIII que està molt ben estudiat. La documentació que tenim és més aviat documentació de tipus religiós, de tipus rabínic, de com s'ha de col·locar aquesta mesuzà a les portes, si s'ha de posar en posició vertical, en posició horitzontal. La tradició a la península ibèrica és col·locar-la de manera vertical, com veieu en aquests exemples, i això és així perquè aquí s'imposava la teoria de Rachy, que és un erudit francès del segle XI, que va dir que s'havia de posar en vertical. Però jo repeteixo, aquests reaprofitaments de la casa Colls, per exemple, fins i tot es troben a dintre del pou. Dintre del pou de la casa és força conegut que hi ha un pou que està datat de 1496 i que té tots aquests elements reaprofitats que procedien d'aquests brancals de les portes de les cases del call. Per tant, aquí el missatge és una mica atenció amb el reaprofitament, perquè ja en època medieval es produeixen aquests reaprofitaments de materials i per tant s'ha de ser una mica curós a l'hora d'interpretar aquests elements patrimonials que a vegades ens sembla que estan in situ i potser no ho estan. El cas de Fornells és molt clar. Passes a la següent, passem ja a parlar d'unes excavacions que sí que eren programades, que eren aquestes que es van fer entre el 2012 i 2013, en realitat van començar el 2011. Eren excavacions al pati inferior del Museu d'Història dels Jueus, que va promoure precisament el Museu d'Història dels Jueus, i que teníem una hipòtesi de partida, a partir de la documentació que es coneixia, era que en aquest espai hi hauria hagut la carnisseria, suposadament, de la sinagoga, la carnisseria de la comunitat, que era annexa a la sinagoga. Aquí hem d'agrair el treball que durant la bona part de la dècada dels 90 va fer el grup de recerques d'història urbana reconstruint el parcel·lari de la ciutat de Girona. El call el coneixem molt bé gràcies a aquest treball fet amb documentació moltes vegades notarials. Aquestes afrontacions de finques permeten establir un mapa del que era aquest parcel·lari medieval. I per tant, vam arribar a un punt que estàvem bastant segurs que en aquest punt del pati hi hauria hagut la carnisseria. Bé, la campanya del 2011 el que ens va confirmar és que sí, que hi havia hagut una casa del call, una casa del 13 que havia patit un incendi a finals del 14, que durant el 15 hi havia hagut un enderroc de tota la casa i que després ja havia passat a convertir-se en pati i havia tingut pocs usos a partir del segle XVI. Anàvem a buscar la carnisseria però vam trobar una altra cosa, vam trobar la constatació d'un esdeveniment que la documentació ens parlava, que és l'assalt al call de Girona de 1391. És un assalt que té lloc de la nit de Sant Llorenç d'aquest any i que la documentació parla de víctimes mortals, la documentació parla de documentació de tot tipus, no només la notarial sinó també les fonts hebrees, les fonts rabíniques. I de fet aquesta casa del call ens venia a confirmar que sí, que a finals del segle XIV hi havia hagut un incendi, per tant aquest incendi es correspon en aquest moment puntual, podem establir una relació entre un fet i l'altre. I després la finca, com la veieu, és, no sé si podria assenyalar, sí. El carrer Hernández, o sigui el carrer de la Força,
bueno, sí, sí.
Gràcies. Val. Doncs el carrer de la Força seria en aquesta banda d'aquí, no? Que seria l'entrada al museu, i aquesta casa estaria seria una de les finques que s'integren després en aquest gran edifici que serà la finca de Força 8. I per tant queda a l'interior de l'edifici. Tenia una porta d'entrada que donava el que avui és el carreró d'Hernández, que com sabeu és un carrer tancat que no és accessible. Es pot veure només des de la finestra del Museu d'Història dels Jueus, per tant hauríeu d'entrar al museu per veure el carreró d'Hernández, jo us convido a fer-ho. Si passes al següent, la sorpresa més gran d'aquesta... La sorpresa més gran d'aquesta excavació va ser una olla que va aparèixer inserida al mur del segle XIII i que és un dels elements més sorprenents i que dona més per interpretar. Suposo que la Sílvia properament en parlarà, no? Jo no, avui no dic res.
Hi ha justament, amb intervencions arqueològiques de la ciutat, hi ha dos exemples més d'una olla inserida a un mur al segle XIII. Una seria la Pia Almoina i una altra a l'antic hospital de Capellans.
Sí.
Tenim tres exemples d'aquest fet, que no sé.
Doncs, digues. Per una altra conferència donaria
sí,
el tema.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Sí, per tant, per acabar, voldria acabar amb la següent diapositiva, que és una altra de les excavacions programades que vam realitzar des del museu, ja el 2014, i va ser la del MICB, que ja se n'ha parlat en aquest cicle. Però volia recalcar senzillament que va tornar a ser una iniciativa del museu basada en la informació dels documents. Nosaltres tenim els documents de venda de la sinagoga de 1492 i aquests documents diuen quins elements formaven l'edifici de la sinagoga, no? Una mica com el que comentaves abans. En el document de venda es descriu les diferents estances. La sala principal on resaven els homes, una sala secundària que servia per les dones, un hospital, és a dir, una mena d'hostal per als pobres, diguéssim, i finalment els banys, el bany ritual. Aquest bany ritual que les sinagogues o les comunitats en definitiva han de tenir allà on estan establertes de manera permanent, perquè és un element indispensable per la vida, més que no pas la pròpia sala d'oració. El bany és un element fonamental per mantenir la vida jueva que hi hagi vida i que hi hagi comunitat. Perquè sense el ritual del bany de purificació, la vida jueva no és possible. I per tant aquest bany és fonamental per la vida. En les excavacions de 2014, gràcies de nou a aquest treball que us deia del grup d'història urbana, que ens havia situat la sinagoga, gràcies a les afrontacions, en l'extrem nord-est de la finca, del que avui és el Museu d'Història dels Jueus, vam anar a veure què hi havia a sota d'aquest extrem nord-est. Els resultats van ser fantàstics perquè la cronologia de la ceràmica que es va trobar en un dipòsit, en una mena de filtre fet de sorra i ceràmiques, coincidia perfectament en el moment d'establiment d'aquesta sinagoga. Aquesta era l'última de les sinagogues de la ciutat, una sinagoga que va funcionar entre 1435 i 1492, i la ceràmica confirmava el que ens deien els documents. L'arqueologia, per tant, i la documentació, en aquest cas, anaven de la mà. Aquestes excavacions programades es van anar a fer allà on la documentació ens deia que havíem d'anar a buscar aquests elements. Bé, com a conclusió, una obvietat, no? Per a períodes històrics almenys, aquesta aportació de la documentació en l'arqueologia és irrenunciable. I les fonts escrites, que són molt riques en època moderna, com més avancem en el temps, més riques són, perquè més volum s'ha conservat, bàsicament és per això, però ja en època medieval són molt abundants. Les eclesiàstiques les coneixem molt bé, les notarials potser encara s'hi ha de treballar bastant, però déu-n'hi-do el que s'ha fet fins ara. Però són un actiu imprescindible abans i després de l'excavació, abans per anar a buscar el lloc i després per fer aquella relectura del document i entendre què ens està dient, perquè en realitat què és subsidiari, què és auxiliar i què és principal quan parlem de construcció de coneixement. Construint...
Són diferents eines, no? De recerca, i el que hem de fer justament és entrellaçar-les. No?
Sí, sí.
Perfecte, moltes gràcies als tres. Tinc moltes preguntes, no sé vosaltres, però jo en tinc moltes. Lídia, jo volia preguntar-te sobre les mezuzahs, sobre... havíem parlat sobre si... aquest fet de que siguin inserides és un fet extens en el món o és només...
No.
Explica'ns-ho això.
No ho és.
És que ens sembla que com que tenim a Girona ho fan a tot arreu, no?
No, és una cosa molt curiosa. No cal que una mesura vagi inserida al mur, ni a la paret, ni al llindar de la porta. Pot anar clavada amb dos claus. A Barcelona i a Girona i en aquesta zona, diguéssim, del Llobregat cap amunt, de l'antiga corona d'Aragó, són així, potser està relacionat amb el tipus de construcció, potser és una qüestió més de costum local. Hi ha molt per interpretar. Hi ha una persona a Barcelona actualment que està treballant sobre el tema, que es diu Clara Jauregui, que espero que publiqui aviat, perquè l'estem esperant amb candeletes, a veure què ens ha de dir sobre aquestes escletxes de mezuzà, que són exclusives de la zona de Catalunya, d'aquest període històric, i no hi ha paral·lels, perquè és que és innecessari. Sí, sí. Des del punt de vista tècnic és innecessari. Tu pots clavar-la, la mesuzà, amb dos clauets. Per què es fa aquest forat a Girona?
I per, sí, per què es fa en aquesta zona? És un tema interessant aquest.
No, 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 jo no tinc resposta.
Bueno, esperarem aquesta publicació que, sí, que anuncies. Tinc més preguntes per tots, eh? Xavier, jo, bueno, més que una pregunta, el teu al·legat per la documentació moderna, i bueno, has dit que moltes vegades els arqueòlegs potser no insistim tant en aquestes fases cronològiques, però amb arqueologia urbana, de fet, comencem al segle XX i acabarem al segle I. El que sí que és cert és que moltes vegades, bueno, això és com un titular de premsa, sempre és de més bon llegir allò més antic, allò, no? I potser dintre d'aquest cicle hem anat a triar les intervencions i potser sí que és veritat que no hem fet cap de moderna, però hi ha molta recerca, amb molta intervenció, i el que sí que tenim molt clar és que, i ha quedat vist ara, és que l'arqueologia no està al subsol, sinó que tenim la sort a la ciutat de tenir-la amb elevació, i per tant totes les intervencions arqueològiques ara ja estan documentant tots els alçats. Respecte a les portes que deies, volia buscar la imatge. Tu has dit, que parlaves d'aquest document, que parlava d'aquesta porta adovellada, espera. Parlaves d'una porta adovellada, no? Sí. Amb un document, i deies, bueno, és una eina que serveix possiblement per datar. Mm-hmm. I tant que serveix, no? I a banda que hi ha una tipologia bastant avançada, vull dir, ara ja visualitzant, amb estudi de parament, visualitzant una porta, gairebé que podem encertar molt, 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 fins i tot la dècada en què va ser construïda. De totes maneres, està bé que encara hi hagi reforçament de documentació escrita com ani. Heu posat una imatge, és que l'estic buscant, perdoneu, La imatge de...
Aquesta.
Tu deies que el document de la, de, que deia que era una porta circular amb les dovelles era del 16?
Sí, 1578.
Perfecte, no? Perquè és com són, no? Sí. En aquesta època. En canvi, les que són una mica avançades al segle XV encara tenen aquest, seria aquesta, perquè per dalt està, té les dovelles acerclades, però per baix conserva encara els dos brancals medievals. Mm-hmm. Aquestes, quan les veiem així, encara les hem de situar entre el segle XV, i en canvi, per exemple, una, la que hem vist de... Perdoneu que us maregi, eh? Oh! La que hem vist de les torres de Palau, aquesta, sí, ja el que fan a partir de 16 ja és fer tot amb les dovelles circulars, i en el 17 ja són aquelles dovelles que quan les veiem super estirades, no? Que són molt allargassades. Ho veieu que xulo, no? Parla d'una manera tipològicament, mm-hmm, i després que la documentació ho acabi lligant. Pere, tu què n'opines?
Amb aquest tema s'ha d'anar molt en compte, perquè quan no és el mateix estudiar, diguem, edificis importants promoguts per l'alta jerarquia eclesiàstica o secular, en el sentit que s'ha d'anar en compte a l'hora de datar si no hi ha una referència, diguem, epigràfica o documental, perquè, per exemple...
El micròfon.
Perdó. Perquè, per exemple, una manera de vestir portals i portalades en estil que podríem denominar gòtic, uh-huh, que apareix a Girona a partir del segle XIII, en l'arquitectura, diguem-ne, domèstica, aquest mateix portal que podríem situar en el segle XIV pot ser construït al segle XVII, perquè el gòtic, per exemple, perviu al llarg del segle XVI i XVII. Amb un dovellatge de vegades molt similar, amb una diferència de 300 anys. Vull dir per això que la documentació ajuda a fixar la cronologia, i potser un dels, diguem, de les conclusions que es podria arribar avui és la importància i gairebé diríem la necessitat de escometre investigacions sincròniques, és a dir, amb la participació de diferents disciplines, perquè una es complementa amb l'altra, una possibilita l'altra, i justament és el que d'una manera personal trobo a faltar en aquests darrers anys, per bé que s'han fet, com s'ha dit, excavacions programades, però en el cas del ho tenen molt fàcil perquè fan les excavacions a casa seva, i no han de demanar permís a ningú. Però clar, una altra cosa és pretejar una excavació arqueològica al mig d'un carrer, perquè entre altres raons encara no hi ha la mentalitat de considerar
que es justifica, per exemple, tallar un carrer per arreglar una canonada d'aigua que s'ha espatllat, però en canvi la mentalitat de tallar un carrer per poder fer una excavació arqueològica per obtenir uns resultats determinats des del punt de vista patrimonial, això jo diria que avui com avui costa una mica d'entendre per determinats representants i gestors culturals.
Clar, bueno, crec que ara ho has dit. Eh? Una de les maneres de vehicular que tota l'arqueologia preventiva fos assimilable a una recerca total i que es pogués fer amb un gran plantejament hauria de ser que Girona disposés d'un arqueòleg municipal o d'un servei d'arqueologia municipal com tenen les altres ciutats del nostre nivell d'habitants. No? Aquest seria el món ideal. Nosaltres vam dir que vam plantejar aquest cicle perquè en realitat en els últims 10 o 15 anys s'ha fet molta intervenció arqueològica. És cert que ara tot es fa sota control arqueològic, es fa d'una manera sistemàtica, que estan sortint molts resultats, que hi ha a darrere equips que ho treballen molt i ho intenten lluitar i portar-ho a bones documentacions. És cert tot això, però no estem en un moment ideal, encara ens queda un bon tros. Per tant, sí, tot el que tu has relatat, sí, sí, on t'has d'afirmar, Pere? No? Xavier, si vols parlar dels teus exemples, sí. Perquè així podríem parlar una mica també d'altres sí. intervencions.
Si sembla bé,
on te vols anar?
Per exemple, de les cisternes.
Sí.
Penso que les cisternes és un bon exemple, o boníssim exemple, per demostrar que és necessari que hi hagi un contrast entre la documentació i l'espai excavat, perquè són absolutament dificilíssimes de datar, me penso. I en el cas de Girona són molt abundants. En el sentit que a Girona que sempre li ha faltat aigua potable, aigua de boca, i que sempre s'ha hagut de fer martingales, buscar fons a l'ermita del Caibar i a la mina, fer-la baixar per Sant Domènec, fins al Palau, per exemple, doncs una de les solucions era doncs, construir-se aquestes cisternes dins les cases, en els patis o amagades a sota, no? Aprofitar l'aigua de la pluja. Doncs, però, per exemple, la documentació, jo he quedat paradíssim, com només remenant uns quants documents en surten moltíssimes de cisternes i algunes de precioses, doncs que... per exemple, tant a Girona com a les cases, les cases de pagès o les cases del voltant també se'n construïen, algunes a dins de les muralles. Per exemple, en tinc una del 1643, el pare jesuïta de Sant Martí, l'Onofre Serra, va encarregar un mestre de cases, Antoni, dos mestres de cases, pare i fill, Joan i Antoni Sant Martí, diu el preu fet de fer una cisterna en una casa a la qual dit col·legi està situat al portal de Vilanova. I després diu, s'ha de fer aquesta cisterna, com s'ha de fer, etc. Doncs si tenim situat ja el portal de Vilanova, doncs la podem anar a buscar perfectament. O encara un altre, hi ha un altre exemple que és la senyora Sarriera, Francesca Sarriera, la vídua d'aquest noble descendent, d'aquest noble que hem parlat abans, d'en Joan Sarriera de Gurb, diu, et va encarregar amb en Francesc Cisterna, es deia Francesc Cisterna, i li fan...
Això ja passa a vegades, sí. Amb les professions.
És una nissaga de picapedrers, molt coneguda, famosa, doncs, per exemple, li encarrega fabricar, i aquí veus que has posat una foto que surt molt adient, diu 16 pedres brunyides per assentar al rededor del sortidor de la font que la dita senyora té a la seva casa. O sigui que en aquest cas aquesta família doncs ja tenia una cisterna, un pou i un jardí. O sigui, en el segle XVII hi havia autèntics jardins meravellosos, doncs amb tarongers, per exemple, està documentat com era aquest jardí, que de fet aquesta cisterna i aquest pou era per regar el jardí d'aquesta senyora, que tenia plantes aromàtiques, tenia també, per exemple, murtre, romaní, tenia tarongers, tenia codonyers, magraners i un piló de roses, per exemple, plantades, això. És a l'any 1542. Qui s'ho pot permetre, no?
Sí, sí, sí.
Van
comentar també que a la plaça del Paió, quan es va fer la intervenció, que en una conversa anterior van parlar de que sota de tot hi havia una necròpoli romana, a dalt de tot, o sigui, darrere de l'Ajuntament, darrere del teatre, la primera fase, que era 17-18, el que es va localitzar va ser un gran jardí
amb, bueno, però amb construccions de caminets, bueno, això, un jardí botànic, no? Que, sí. I per tant era molt sovintejat en aquestes cronologies. Respecte a les cisternes, he posat diferents imatges, perquè, però això que tu deies, des del segle XIV fins al segle XVIII, que ara veurem un altre exemple, en trobem, i gairebé totes les finques del Barri Vell en tenen. Podem trobar excepcions.
La casa del Call que va excavar el 2011-2013, hi ha una cisterna.
Sí, 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 jo crec que poques seran les que no en tinguin, entre cisternes i pous. I, bueno,
I aquella casa, aquella cisterna deixa de funcionar a 1391, és a dir, és anterior.
Que se deixa, sí.
Seria això.
Doncs aquí tenim Ciutadans 10, que aquesta és 14. Aquí us hem ficat una imatge de com es veu per sobre, amb el brocal, que aquest no és que sigui molt senyorial, la baixada pel pou d'accés, i aquí tindríem l'interior de Ciutadans 10. En canvi, per exemple, aquesta imatge d'aquí que us he posat es veu fatal, ja ho sé, i vosaltres encara deveu veure menys, és l'interior d'una cisterna que ja és 18, que s'ha localitzat a sota de l'Odeon. A l'Odeon vam trobar una tapella i a sota té una cisterna conservada, anterior a la construcció de l'edifici del segle XIX. I per exemple aquesta estaríem aquí en el segle XVI, que això és ben mirall 2-4, que també vam parlar en una altra intervenció, i per exemple aquí, bueno, tu ja te feies el brocal com tu volies, eh? I aquí ja estaria molt més decorat que per exemple aquest d'aquí, que és molt més simplot.
Si vols parlem d'un altre edifici, de la Torre Gironella, per exemple.
I tant.
Se n'ha parlat moltíssim.
Espera,
hi ha una imatge aquí d'una fotografia,
sí, abans, no? Sí, aquí, la tenies?
Derrocada.
Perfecte.
Se n'ha parlat moltíssim d'època romana, però passen coses després, a l'època moderna, i era un barri, el barri, s'esmenta sovint el barri o el veïnat de la Torre Gironella, moltes cases de pagès, cases, algunes aïllades i algunes adossades. La torre, hi ha gent que hi viu, hi ha gent que viu. Al costat de la torre hi ha un capellà que es diu... com es diu, Simó Miquel, que viu per allà, també. I que, tinc gent, qui més també, hi ha un tal, sí, un altre, aquest Pere Teixidor, després els jesuïtes també hi tenen una casa, després, per exemple, aquí, a dins de la Torre Gironella, se sap que al voltant del 1540, aproximadament, la cofreria dels 400 màrtirs, que era dels picapedrers i dels mestres de casa, hi tenia una capella, una capella, i diu que és recentment construïda i que allà s'hi feien les reunions de la cofreria habitualment, i surten moltes reunions allà, val, no la feien ni dins la catedral aquesta reunió, sinó pujaven aquí dalt a fer aquestes, i bueno, l'esmenten, no he trobat el document que indiqui com es construeix aquesta capella, però així, el 1640 es diu això, que fa poc que s'ha construït. Eh? Hi ha una altra dada important, és el 1645, és quan tota la Torre Gironella es ven, era propietat d'aquesta administració que es diu els Aniversaris Comuns de Sant Feliu, de la Col·legiata, i que la venen a un ciutadà honrat que de Girona i Barcelona, que es deia Joan Pau Perpinyà, un personatge que va especular molt en temps de guerra, es va fer ric i va comprar la torre o el castell de Gironella per 3.500 lliures. Val. Després aquest, per exemple, en Perpinyà, la renda, al cap de pocs anys a la renda, i esmenta alguns com ha de ser, com és l'edifici. Diu que hi ha d'haver-hi dos portals, que hi ha d'haver-hi dues portes, i que s'han de construir aquestes dues portes de fusta, una a dins de l'altra, diu que són a dins del castell. No? Després hi ha una altra dada, que aquesta torre queda greument afectada per la Guerra dels Segadors, al final de la guerra, o la Guerra de Separació, s'esmenta el 1653, quan hi ha el setge, després de les tropes franceses i les espanyoles de Joan d'Àustria, diu, la torre ha quedat, això, diu, l'enemic ha deixat la torre danyada, o sigui que no sabem el grau de destrucció, però sabem que... està fet a pols ja, no? I potser més a saber què li passa, després hauríem de mirar documentació.
Pues és interessant, eh? Sí. Perquè ens va estar explicant en David Vivó, en una de les seves intervencions, on ell es basava més en l'arqueologia i sobretot en la imatge gràfica conservada. Has de parlar amb ell, no? Sí. Ho veieu, com falten encara, no? Potser aquests lligams o... Jo us havia fet una pregunta, i era això, no? Quantes vegades ve un arqueòleg i us demana coses, o quina interrelació heu tingut amb equips arqueològics? Bueno, el del Museu es veu ja, però bueno, tu també, però a banda d'això, heu posat un exemple a cadascú. Bueno, tu, Xavier, també crec que has fet alguna cosa amb arqueòlegs. Sí, amb mi.
Sí,
no?
L'església. Ah, però això... L'església de...
Era per apuntar-te. Sí. No, però fora de Girona. Però hi ha hagut més ocasions on hi ha hagut trobades o hi ha hagut canvi de...
Bueno, bé, ara sempre en voldríem més, no? Però, de fet, els que ens dediquem a intentar refer la nostra història col·lectiva...
Ai, així, perdona, no ens recordem.
Evidentment que hi ha una relació i fins i tot els que hem organitzat o organitzem aquests cicles de conferències des de l'Institut d'Estudis Gironins, i deixeu-me fer una mica de propaganda, doncs bé, som els membres de la Junta de diferents disciplines i que evidentment sempre hi ha un contrast i un contacte i un intercanvi d'opinions, i arran d'això o no han sortit col·laboracions puntuals que tots plegats crec que voldríem que fossin més sovintejades. No vull fer cap spoiler, però ara en tenim una a la vista, que esperem que doni molts bons resultats. Un exemple més d'aquesta necessitat de fer recerca sincrònica entre el món de l'arqueologia i el món de la documentació. Han de pensar vostès que som l'enveja mundial en el tema de documentació. Els nostres arxius són riquíssims, no només les sèries, diguem-ne, documentals de notariat, etc., sinó no parlem ja de les eclesiàstiques. És cert que voldríem que s'hagués conservat més, perquè, per exemple, una font documental essencial, com és, són els llibres d'obres de la catedral, que són la comptabilitat d'entrades i sortides que permeten estirar documentació i notícies fonamentals per conèixer tot el procés de l'obra de la Seu al llarg dels segles, es conserva a partir de 1376. Voldríem que s'haguessin conservat des de, per exemple, el 1312, quan es comença la construcció de la catedral gòtica. Però bé, tot i així, tot i les mancances, tot i les pèrdues, la documentació tant de l'arxiu històric com de l'arxiu diocesà i Sant Josep són absolutament riquíssims i esperen...
Ah, vaya negoci que hem fet, no? Primer sense micro, després tancat. Sí? Ah, ha de tenir una llum verda.
La verda no s'encén. S'ha acabat la pila.
Però ell no te sent, el que no te sent és ell.
Acosta-li
el micro. Ah, sí.
Ja no sé què deia. No, que els fons documentals són riquíssims, tant, diguem-ne, els eclesiàstics com els no eclesiàstics, i que, bé, amb en Xavier a vegades coincidim a l'arxiu, però no diré que som dos o tres gats que sovintegem l'arxiu històric. Però que...
Jo ahir vaig coincidir amb en Xavier a l'arxiu, eh? Te vas dir un arqueòleg a l'arxiu, eh?
Però això és notícia interessant. No,
és notícia que hi vaig molt.
Alguna vegada vam coincidir tot. Ah, bé, i que, a veure, tenim una universitat des de fa molts anys, i la veritat és que, si hem de fer una mica d'autocrítica, són pocs, molt pocs, els alumnes que, o els postgraduats que sovintegen la investigació documental. Evidentment, per poder tirar endavant la reconstrucció històrica, caldrien participació.
Sí.
Més participació, almenys tanta com professionals de l'arqueologia tenim a la
necessitat. Bueno, però anem per bon camí, penso que el fet de que hi hagi documentalistes dintre d'aquest congrés d'arqueologia urbana ja és tot un, no? Ja és tot un què, i hem d'anar en aquest sentit. Si algú té una pregunta, ha de ser molt ràpida, perquè ens estan dient que hauríem de marxar. Com a molt un minut, no? Veus, està content perquè ja marxem, doncs. Ens queda, ara aturem una mica el cicle durant aquests dies i ens quedaria una darrera conferència que serà el 8 de febrer, on parlarem sobre els objectes. Hem parlat de l'arqueologia en concepte, d'aquells objectes que es localitzen en excavació, que veureu que a Girona tenim la sort d'haver trobat objectes molt interessants. Digues.
No, jo el que volia dir és que efectivament el mes de febrer s'acaba aquest cicle de conferències i en començarà un altre interessant, crec jo, per al gran públic, i és que arran de la reforma museogràfica del tresor de la catedral, en col·laboració amb el capítol de la catedral, el Museu d'Història i l'Institut d'Estudis Gironins, hem organitzat un cicle de 10 conferències sobre les principals obres que s'exposen en el tresor de la catedral. És a dir, que segons el tipus d'objecte, de peça a tractar, hem escollit un especialista en el món de l'argenteria, de la pintura, de l'escultura, etc., que ens explicarà quines són les característiques, les propietats, quin és el valor patrimonial i eclesiàstic d'aquestes obres que s'exposen fora de context, però que s'exposen...
Això quan comença, Pere?
Això es començarà a la segona quinzena de febrer.
Perfecte.
Tot també.
Fan moltes coses, també fan itineraris, no?
Això que és interessant, fer-se soci de l'Institut, perquè hi ha contrapartides.
Ja ho he dit això abans. Moltes gràcies, eh?